Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. A la novena planta de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra s'hi respirava un ambient especial. Al voltant d'una taula parada amb brioixeria i cafès, els companys de César Andrade, figura clau dels Latin King a Barcelona, l'acomiadaven després que se li acabés el contracte que l'ha vinculat amb el grup d'investigació Transgang de la mateixa universitat. El grup estudia el comportament de les bandes juvenils a 12 ciutats del món i analitza la importància de la mediació per abordar aquest fenomen. Conegut amb l'àlies de King Manava, el César estava visiblement emocionat. A títol d'homenatge li van entregar un petit trofeu, com els que donen a les competicions esportives. I després de mirar-se'l amb atenció va dir: «Mai m'hauria pensat poder sortir del meu barri, del meu país, l'Equador, i molt menys, després de tot el que ha passat, que algun dia formaria part d'un projecte universitari». I a mode de comiat va afegir: «Sempre em consideraré Latin King perquè és una forma de vida, un estil lligat al servei a la comunitat». Tot això ho sap molt bé Maria Oliver, la primera dona líder dels Latin King a Espanya i ara investigadora al costat de l'antropòleg i expert en bandes juvenils Carles Feixa a la Pompeu. La Maria, que va escoltar atentament les paraules del César, manté intactes els valors que amb 18 anys la van empènyer a formar part de les primeres bandes llatines a Madrid, la lluita contra la intolerància i el racisme que ja l'any 2000 patien els joves llatinoamericans arribats a territori espanyol i, sobretot, el sentiment de pertinença al grup. 6 anys després, la van detenir i empresonar, i quan va sortir en llibertat, el catedràtic Feixa la va entrevistar per a les seves investigacions, tenint en compte l'experiència acumulada en projectes de mediació, sobretot a Catalunya. Després de reprendre els estudis, la Maria va poder optar a la plaça d'investigadora i ara n'estudia el comportament i també el rol de les dones en aquests grups. Però no únicament això. Igual que el seu mentor, fa pedagogia per evitar-ne la criminalització. Si parlem de dades, només un 1% de la criminalitat a Espanya es pot vincular a aquestes bandes urbanes. Per tant, segons els investigadors, en cas de conflicte entre grups, la mà dura no és l'única alternativa possible.
Solidaris. Tothom té una història. Dijous 12 del migdia. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Hola, Maria, Carles, què tal?
Què tal? Benvinguts, heu trobat. Este proyecto comenzó con dichos, ahora son hechos. Las canciones ya se han hecho, vámonos pa'l techo.
Comenzamos todos sueltos, ahora envueltos, no se copien ya de este invento. Maria, com estàs?
Molt bé, muchas gracias.
Maria Oliver, 40 anys, exmembre dels Latin Kings, graduada en filologia anglesa i màster en professorat, investigadora del projecte Transgang.
Tu investigues sobre el paper de les dones, les reines, als Latin King. És un tema que, òbviament, tu coneixes de primera mà. M'agradaria preguntar-te, Maria, com es treballa sent part implicada o havent estat part implicada, no? On s'estableix la frontera entre la subjectivitat i la investigació?
Bueno, llevo 3 años investigando y todavía estoy buscando la frontera. No es fácil. Bueno, el Carles, que es mi director de tesis, es especialista en la investigación con historias de vida. Entonces, una de las cosas que decidimos que estaba bien para este tipo de tesis era, bueno, no tratar de separarse completamente de las personas con las que estamos investigando, sino de utilizar esa propia historia de vida para canalizar. Lo que funciona bien es que ya hay muchas cosas que conozco y que no necesito preguntar como si fuera una persona externa del grupo y, por lo tanto, creo, menos intromisión. Un poco más de confianza, además, porque siempre les cuento a las personas con las que investigo qué es lo que quiero hacer y qué historia quiero contar. Y siempre dejo muy claro que yo no quiero hablar de las interioridades del grupo ni de cosas que para el grupo sean privadas, sino que quiero contar una historia de mujeres, no quiero hablar de las mujeres, que se habla poco.
Hem de conèixer una mica la teva història per posar en antecedents també als oients i per entendre també quin camí t'ha portat, no?, fins aquí, fins a la Universitat Pompeu Fabra, fins al grup Transgang, a treballar colze a colze amb el Carles Freixa, després hi parlarem. La teva història, Maria, de lligam amb els Latin King comença l'any 2000 a la Serra de Madrid. Sí. Tu ets madrilenya.
Soy madrileña, sí. Por eso aprovecho y pido disculpas por la entrevista en castellano, entiendo, pero no soy capaz de hablar catalá todavía. Conozco a unos jóvenes que llegan de América Latina, que bueno, se asientan en la zona donde yo vivo, y bueno, para mí hay una disociación bastante fuerte entre lo que yo conocía hasta ese momento y estos jóvenes que vienen, que traen muchas novedades desde la música, la estética, la forma de relacionarse y demás, pero además percibo acompañándoles pues el racismo que sufren, las complicaciones que acarrean no tener papeles, el trabajo precario, los no alquileres o los alquileres en pisos patera, y la violencia que están sufriendo incluso en la calle a modo de discriminación. Entonces, bueno, pues se plantea la posibilidad de crear este grupo que ya existe en América Latina, que viene de Estados Unidos. Y bueno, un poco las bases del grupo, que los objetivos del grupo siempre parece que luego se desvirtúan, pero en lo que el grupo
clama, ¿no?,
la esencia del grupo es unirse para luchar contra la intolerancia, contra el racismo, para hermanarse de alguna forma. A mí me llama la atención, yo sigo pensando así todo este tiempo después, pero además, bueno, pues la forma de grupo, ¿no?, de recoger en un grupo en la calle que es como familia, que esas personas que siempre están, es algo que es muy importante en la adolescencia, lo era para mí en su momento y lo sigue siendo ahora. Así que bueno, entré al grupo cuando no había mujeres todavía.
¿Cuántos años tenías, María?
18.
18 años.
Y me acababa de marchar de casa y demás. Bueno, entonces para mí ese grupo fue una acogida en todos los sentidos.
¿Necesitabas sentirte que formabas parte de alguna cosa?
Sí, bueno, yo creo que todos los adolescentes y todas las adolescentes en general sentimos en mayor o menor medida esa necesidad, y a veces la cubrimos de unas formas y otras las cubrimos de otras. Hay quien las cubre con el equipo de fútbol, hay quien las cubre con... Y en mi caso pues sí que fue más esto.
Ser llatí o llatina no era un requisit, per tant, per
era... entrar. Y conmigo es algo así como que se aflojó un poco. O sea, conmigo se discutió, entró en discusión la necesidad e incluso se discutió el origen de la palabra latino y lo que aquello significaba, y se acabó permitiendo una grieta por la que la primera en entrar fui yo, y ahora ya no es importante.
Entenc que se segueix algun ritual, algun protocol, perquè em parles d'entrada al grup com si, no sé, com si fos així molt fàcil, no? És a dir, la cúpula, no sé si dir-ne així, perquè no sé si l'estructura és jeràrquica o no, es reuneix i decideix acceptar-te. ¿Funciona
sí,
así?
Más o menos. Lo que pasa es que ten en cuenta que era un grupo que estaba en construcción. O sea, yo cuando yo llegué allí, el grupo se estaba construyendo. Entonces, en mi caso también fue un poco diferente, porque esa misma cúpula, dijéramos, eran mis amigos y que compartía piso con ellos. Era bastante cercano. Pero sí, sí deciden. Lo que pasa que en lo que te basas fundamentalmente, y teniendo en cuenta que yo hablo siempre de mi experiencia y de ese tiempo, no de lo que pasa en general en todas partes, era una cuestión de estar y demostrar que querías estar y que ayudabas y que colaborabas con los compañeros si hacía falta, y que si a uno le hacía falta buscar un trabajo y tú conocías a quien tenía, tú estabas allí, ayudabas al grupo, participabas pues de la vida del grupo, y demostrando que querías estar y demostrando esa implicación era como se decidía. Es decir, que sí, luego ellos se juntaban y bueno, esta persona merece la pena que entre o no. Y sin más, en ese tiempo, cuando yo entré, mi experiencia fue esa, sin más.
¿A casa qué te diuen?
Bueno, es que en casa no estaba. En casa estaba la situación un poco complicada. También yo tenía, bueno, 18 años, venía de una adolescencia un poco complicada, de padres separados, de madre trabajando muchísimo. Y entonces eso me fue un poco separando de casa. Mi madre buscaba siempre la forma de control, de tratar de que no me perdiera, de que no me desviara, de que demás, pero al final, bueno, yo ese control me rebelé contra él, me fui de casa. En general, mi familia ha intentado estar ahí, ver con quién me junto, pero hay que tener en cuenta que en ese tiempo no había ese tipo de problemas todavía, ¿no? Yo me juntaba con gente latina, punto, no había más. No llegaban a... No, hasta que no me metieron en la cárcel no llegaron a saber que en el ambiente, ¿no?, o el grupo en el que estaba metida y la situación que se estaba generando alrededor, lo desconocían.
Mm. ¿Cambies?
No lo sé. O sea, no te sé decir.
Ni amb la perspectiva del temps, la manera de comportarte.
Sí, no lo sé, es que no es tanto cambiaría yo, cambiaría mi entorno. No sé, si las cosas hubieran sido diferentes, probablemente. Pero bueno, yo siempre digo una cosa, que a veces nos dicen que todo lo malo que te pasa o todo lo bueno que te pasa te construye. Y yo creo que bueno, que te construye, pero me parece que es también romantizar la desgracia, romantizar los malos ratos, no necesariamente te hacen mejor, ¿no? Es decir, tal vez ya era buena gente antes, ¿no? Porque creo, por ejemplo, que lo que a mí me llevó a entrar y lo que a mí me empujó a juntarme con el grupo, lo que a mí me enamoró del grupo, es algo por lo que yo sigo luchando. Es decir, sigo luchando por los derechos humanos de todas las personas, pero de las personas migrantes. Sigo considerando que es cierto, lo que pasa es que lo veo con una perspectiva más amplia, sigo considerando que la juventud debería dejar de discutir por estupideces, incluso los grupos matarse entre ellos, porque el enemigo está en otro sitio y es quien no te deja emanciparte de casa, es quien cada vez te cobran más por la luz, es quien no permite que tengas una vida, una estabilidad. Y creo que es muy entretenido que los jóvenes estén a otra cosa y no pensando en cómo rebelarse contra ello. Es decir, creo que yo era esa persona con 18 y soy esa persona con 40.
Que estas convicciones
esas convicciones
mantienen.
Ya las tengo. Entonces, bueno, pues me hubiera ahorrado el paseo por la cárcel, sí, pero bueno, ya está ahí, pues no lo sé. No creo que hubiera dependido de mí de todas formas.
Solita me mantengo, pa donde quiera voy y vengo, hago temblar el piso y no pido permiso, cuando llego no aviso.
¿Les bandes llatines son masclistes?
La sociedad en general es machista. No son más ni menos que el reflejo. Estamos en un país en el que estamos viendo que se denuncia una violación cada 4 horas. Entonces, a veces escuchamos, se viola a las chicas para que entren en el grupo. No te digo que haya hombres que no se aprovechen de eso, por ejemplo, dentro de los grupos también, pero igual que los hay fuera. Entonces, en general, a mí me da la sensación de que es un reflejo, lo que pasa que a veces los elementos más negativos de una sociedad se pueden, en muchos casos, reflejar de forma más pronunciada en grupos de los márgenes, ¿no?, sociales y demás, porque tal vez haya menos recursos para combatirlos o para trabajarlos, pero no creo que más que la sociedad en general.
En aquell moment, clar, el grup, els Latin Kings, s'estaven formant a Espanya, per tant, tu eres l'única dona.
Sí. Sí, lo que pasa es que yo estuve en el grupo durante casi 3 años y era prácticamente la única mujer y algunas se acercaban un poco interesadas y demás, pero no llegaban a entrar a formar parte del grupo. Yo me separé un tiempo del grupo porque además, bueno, viajo, volví a estudiar, hice un módulo.
De fotografía.
De fotografía, eso es. Y entonces cuando volví ya había más mujeres incorporadas al grupo. Algunas en Madrid, yo vivía en la sierra, que también es una parte que pues como a 40 kilómetros del centro, y había mujeres en Madrid y había mujeres que se estaban empezando a formar en la sierra. Y de hecho yo vuelvo de forma bastante activa al grupo en ese momento, porque estas mujeres de la sierra vienen a buscarme porque no las dejan participar o no las dejan pertenecer y consideran que si entro yo en la ecuación van a poder ponerse como un poco bajo mi ala y no van a poder dejarlas fuera. Y es un poco lo que sucede.
Les motivacions per entrar d'elles responen també al que m'estaves explicant abans, és a dir, aquesta convicció de lluita contra la discriminació a favor dels drets humans. Les motivacions per ells i elles són les mateixes?
Són parecides, aunque no necesariamente iguales. Pero sí que es cierto que cuando ellas entran sí que están también buscando bastante más la comunidad. O sea, mi sensación y mi percepción después de estos años de entrevistas, de trabajo para la tesis y demás, es que buscan mucho más la vida comunitaria. Funciona mucho mejor para ellas y entre ellas. Y hay una cosa que a mí me parece muy especial, y es que son incluso mujeres muy jóvenes en estos momentos en los que nos sentimos muy presionadas, tanto socialmente como estéticamente, mucho esta competitividad que siempre se dice que hay entre chicas y entre mujeres, y allí dentro hay comunidad, con excepciones como en todo, pero allí dentro hay mucha más comunidad, mucha menos competición entre mujeres, y una diferencia muy importante, y es algo que para ellas y para las reinas es muy importante, es que tú entras al grupo por tus propios medios y no por ser la pareja de alguien. Entonces, en ese momento, es algo que tú estás consiguiendo por ti misma. Y eso te da un valor en el grupo, te da un valor para ti misma y te diferencia, ¿no?, de esas otras mujeres que tal vez se acercan pero no llegan a prosperar dentro del grupo porque lo que son es parejas de otros chicos. Entonces, en un mundo que es complicado y en ese momento la adolescencia y en aquel tiempo las jóvenes latinas todavía no eran nacidas aquí en general, sino bueno, llegadas a principio de la adolescencia, esa sensación de algo conseguido por una misma ayudaba mucho a reforzar la autoestima de las jóvenes y a que se esforzaran por mantenerla y por mantener un estatus que en el grupo era muy importante para ellas.
Tu vas arribar a ser reina, la Lady Queen, la Queen Maverick o la madrina de la banda. Explica'm què vol dir.
Bueno, la Lady Queen se lo ha inventado alguien. Ah. Reinas somos todas las mujeres que pertenecemos al grupo. Es decir, reina se llama a la mujer, no es un cargo. Queen Maverick es mi nombre, mi nombre de reina, mi chapa se llama entre los latinos, no mi alias. Y la madrina es el título que hace referencia a la primera mujer del grupo. Entonces, el primer hombre que entra a formar parte del grupo, o sea, que crea el grupo en una nueva localización, es considerado el padrino y la primera mujer en ese grupo es considerada la madrina. Entonces, bueno, realmente no es un cargo que yo me gane, no es algo que yo hago para, no, es un honorífico, es un cargo que siempre queda ahí. Bueno, eres la primera mujer que entró a formar parte del grupo, en este caso, en territorio español, pues se me queda ese cargo, que es la madrina.
¿Cómo me imagina el teu ascens a reina?
Es un proceso de 6 meses desde que se dice vamos a empezar a organizar el grupo hasta que en algún momento determinado, bueno, hay un momento en el que me dijeron, bueno, es que aquí pone que son solo personas latinas, entonces nunca podrás pertenecer a tal. Dije, bueno, me da igual, yo me quedo aquí de todas maneras, voy a seguir siendo vuestra amiga, voy a seguir siendo estando aquí. Y en un momento determinado pues me dicen, bueno, pues hemos decidido que se ha pensado. Yo lo seguí discutiendo durante el tiempo de todas maneras, porque otra cosa no, pero cabezota soy. Y nada, simplemente, bueno, fue así, ¿no? Yo un tiempo en que pensé que no podría entrar y igualmente me quedé ahí porque estaba convencida de lo que hacía, de lo que defendía y porque en ese tiempo, además en ese tiempo no había otros grupos, por lo que no había esa conflictividad que vino después. Entonces, bueno, yo me quedé en el grupo convencida y simplemente, pues, a partir de ahí llegó un momento que me dijeron, bueno, pues ahora sí, te vamos a coronar, que es lo que se hace el grupo, y se hace una ceremonia ritual y te entras a formar parte del grupo y ya eres una reina.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
6 anys després d'entrar a la banda, et detenen.
Sí, en 2006, en febrero del 2006.
¿Qué va passar, Maria?
Pues que llevaban investigándonos unos 5 o 6 meses, en mi caso, por ir a visitar a uno de los al líder del grupo en prisión, a él le habían detenido. Yo primero no sabía por qué le habían detenido, cuando me enteré dejé de ir a visitarle, pero bueno, yo ya estaba en los registros de visitas, de hecho era la única persona casi que iba a prisión a verle, y entonces, bueno, pues mi seguimiento empieza por ahí. Pero el grupo, a partir de que detienen a esta persona, el grupo ya está en el ojo de la policía, y entonces, bueno, pues en 2005 hay un asesinato en Madrid, había habido Ronnie Tapias aquí en Barcelona en 2004 también, allí es, bueno, un Latin King, maestro, creo que le sigue después un Ñeta, no recuerdo muy bien las fechas. Entonces el grupo ya está en el punto de mira de la policía y, bueno, yo soy para la policía el enlace entre esta persona y el grupo, aunque de hecho yo sobre todo le visitaba porque, bueno, es la persona que me acogió cuando yo me fui de mi casa y demás, y en ese momento no sabía por qué estaba detenido. Después ya me enteré un poco de la situación y cambió bastante la cosa. Cuando empiezan esta operación, pues nos pinchan los teléfonos a todos, nos hacen seguimiento y se nos detiene por asociación ilícita, amenazas y coacciones, aunque finalmente solo se nos ha condenado en las 2 ocasiones por asociación ilícita.
Pues hasta mig any tancada, ¿no?
Sí, sí, más o menos, 6 meses y medio, 7, sí.
¿Cómo recordes aquel periodo?
Bueno, ¿qué te diría? Ya ni siquiera sé si es horroroso, ¿eh? No, para mí siempre es mucho peor el recuerdo del calabozo, lo voy a decir eternamente, 48 horas en el calabozo que 6 meses en la cárcel, sí. Pero bueno, me chocó porque yo conocía un poco lo que era la vida en prisión y demás, pues por las visitas y esto, y entonces, bueno, yo cuando llegué allí pues me hice la idea de que, bueno, voy a ver cómo me desenvuelvo aquí, más o menos, bueno, pues voy a buscarme algún cursito que hacer, me dejarán ir al gimnasio, yo me monté un poco, me organizé aquello. De hecho, coincidí en la celda de ingresos con una muchacha, que es que me acuerdo muchísimo de ella, porque era una chica muy jovencita, con una madre enferma en México, que la habían engañado para que trajera droga, le habían quitado absolutamente todo en el aeropuerto, estaba metida en una cárcel en España, sola, sin nada, por 2.000 tristes euros que le habían prometido. Y yo intentaba animarla a ella, decía, venga, vamos a intentar, a ver si nos dejan estar juntas y yo te ayudo un poco. No te... Yo enseguida, ¿ves cómo soy así? Es... Yo llamo a mi madre, tranquila, que trae ropa para las dos. Que... Y entonces, estando ya después que te pasan por el fichaje que te hacen en la prisión, vino un funcionario a buscarme y me dijo, tú conmigo. Y me llevaron a aislamiento. Entonces, bueno, el mundo se me cayó abajo un poco cuando me llevaron a aislamiento, que es horrible. Y que me pusieron un fichero de especial seguimiento, que hasta ese momento prácticamente se le ha puesto a los terroristas. De hecho, había funcionarios que me preguntaban que si yo era del Grapo, no les cuadraba qué hacía. Y bueno, pues nada, muchos libros, cosas de usar la cabeza.
Pero tenía el cap.
Y entonces ya al final dije, bueno, mientras me quedo aquí o no, no voy a terminar el bachillerato, digo, tráeme los libros, que yo esto me lo preparo y hago una prueba de acceso y demás. Y entonces ya me puse a estudiar. Y entonces luego me soltaron.
Tenías 24 anys, clar, surts de la presó. Cap a on t'encamines, no? Perquè clar, sí. Després d'aquestes experiències... I també una altra pregunta que m'agradaria fer-te, no? Com surts de l'organització? Com surts de la banda? És immediat?
No. Cuando yo salí, o sea, al principio sí, por supuesto, además mi familia obviamente estaba muy asustada, muy preocupada, no, prácticamente no me dejaban ir a ningún sitio sola, pero bueno, de hecho, incluso me recomiendan. Al principio, pues que no hablé con nadie, que no tal, pero después, bueno, pues tanto por una estrategia de defensa como porque considerábamos que era lo correcto, buscamos personas, sobre todo mujeres del grupo, que sí que me apoyarían o que irían a declarar por mí. Es una cosa, se lo digo siempre, pero que las estoy tremendamente agradecidas. Entre otras cosas, y te voy a poner un ejemplo, porque ninguno de los hombres, a ninguno de los chicos a los que se les pidió, por favor, ¿podríais venir a decir que lo que hacíamos no era esto? Y ninguno fue. Y yo... Todas las mujeres a las que llamé, todas vinieron, todas, jugándosela, sabiendo que a mí me habían metido en la cárcel por ser parte del grupo. Y ellas vinieron todas, algunas incluso menores. Entonces, conocí a Carles, que estaba llevando el proceso en Barcelona, bueno, llevando, acompañando todo el proceso de mediación, su investigación aquí y demás, y a través de él también supe un poco lo que se estaba haciendo aquí. Yo pensé también si esto se pudiera replicar en Madrid, porque es cierto que hay mucha gente aquí, que habrá gente que cometa delitos, pero mucha gente que cree en estos objetivos, que cree en este tipo de grupo, podríamos tratar de hacerlo así también. Entonces, durante un tiempo estoy junto con, bueno, desde la Autónoma en Madrid, replicando un poco, queriendo replicar este proceso, se intentó hacer en Madrid algo similar. Y durante ese tiempo, casi hasta 2010, estuve intentando que eso funcionara, acompañando también un poco ese proceso, siendo sujeto yo de esa investigación también, participando de esa investigación, acción que se estaba haciendo allí. Pero en 2010, cuando llega la segunda sentencia, ya yo dije, bueno, pues ya está, hasta aquí. Ya sabíamos que no se iba a llevar a cabo, que en Madrid era imposible que se abriera ninguna puerta. Y yo simplemente, bueno, es decir, yo ya había pasado por la cárcel, tenía una condena, tenía un hijo que había nacido en 2008, ya estaba. Simplemente dije, bueno, yo hasta aquí ya no puedo seguir, yo a la cárcel no voy a volver. Y ya está, sin más, o sea, no ha habido más problema con ese tema. Me llevo bien con muchos de los miembros del grupo. Quedan miembros de mi tiempo, que eran mucho más jóvenes que yo en ese momento, que todavía están ahí, que les conozco, me llevo bien con ellos. Creo que siempre he sido muy respetuosa con el grupo, que he investigado con ellos, también he tratado de ayudar, de colaborar en sus procesos de mediación, de asociación, de acompañar los procesos legales y legítimos a los que el grupo aspira. Y simplemente pues, me separé de la vida activa del grupo porque yo no quería ya volver a, sobre todo volver a la cárcel.
Apariencias. Son personas en diferencia, si es incierta que les toca la conciencia y ahora piensas que la máscara que lleva es perfecta y lo que vemos es el espejo de lo que se aparenta.
Carles, ¿qué tal estás?
Molt bé, escoltant a la Maria com si estigués en una classe testimonial, però no deixa d'aportar reflexions gairebé teòriques, no? Interpretacions, no només descriu la seva història, sinó que interprete el seu procés.
Carles Feixa, 60 anys, catedràtic d'Antropologia Social del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, especialista en cultures juvenils i bandes llatines, director del projecte Transgang.
Interessantíssim el seu testimoni, la seva trajectòria i també tot aquest context, no?, que està posant per entendre també com funcionen i quina és l'essència d'aquests grups, no?, d'aquestes bandes, no?, aquesta defensa dels drets humans, no?, aquest sentiment també de comunitat. Això no s'explica.
No s'explica, i quan ho intentem explicar no se'ns creu, perquè es pensa que és tot una idealització, una mitificació, i que en realitat, diguem-ne, jo que porto 40 anys seguint grups o persones com la Maria o grups semblants, sembla que no en tinc ni idea, i en canvi algun periodista o policia o algun testimoni que acaba d'arribar i que només ha vist, ha estat una estona amb ells, doncs ja ho sap tot sobre el grup. Certament no hem idealitzat ni Maria ni jo mai el que succeeix en aquests grups, i jo acabo d'arribar del Salvador i de Mèxic, i bueno, sé que hi ha situacions molt dures i de molta violència, però alhora hem de donar testimoni de que el que li ha passat a la Maria, el testimoni d'estar en un grup on això no succeeix, no és ni molt menys l'excepció. En aquests grups els joves tenen un enorme potencial, poden ser, depèn de com se'ls tracti, poden acabar sent sicaris, literalment, però depèn de com se'ls tracti, es poden convertir en grups d'acció social fantàstics.
Com va ser aquesta primera trobada amb la Maria?
Em va contactar el seu advocat, que aleshores estava pendent del judici, perquè havien seguit tot el procés de constitució de l'associació a Barcelona. També van contactar amb Queen Melody, que era la presidenta, en aquest cas, de l'Organització Cultural de Reis i Reines de Catalunya. I recordo perfectament que vaig anar un dia a casa seva quan ja havia passat aquest període de reclusió, però encara estava pendent del judici. I bueno, des d'aquell moment vam tenir unes quantes entrevistes. Jo vaig ser pèrit al judici, als dos judicis que hi va haver. El primer, que el van anul·lar perquè la sentència la van emetre amb 10 dies de marge, al cap de 10 dies ja tenia la sentència, i per cert, qui va revisar la sentència era un jutge que després ha estat molt famós, Llarena, el senyor Llarena,
sí,
qui va avalar...
No? Es coneix bastant.
Sembla que... sí. I de fet, bueno, no voldria exagerar, però hi ha alguns paral·lelismes sobre com s'il·legalitza un grup, o com se fan escoltes il·legals que després es legalitzen, o com, diguem-ne, es busquen indicis gairebé construïts des de zero. No puc negar que hi ha delictes a vegades en aquests grups, però a partir d'aquí, que tots els membres d'un grup siguin delinqüents és el que jo sempre he defensat, que no només és injust, sinó que sobretot és el que converteix aquests grups, pot convertir aquests grups en organitzacions criminals. La presó i la criminalització és el que construeix la criminalització d'aquests grups, no necessàriament l'origen dels mateixos.
Després es va fer el judici i, si no tinc mal entès, va arribar fins al Suprem, no? El vostre cas?
Sí. Primer el Suprem va anul·lar la primera sentència perquè no estava justificada, es va repetir el judici, però ja en una conjuntura molt diferent. Ja s'havia creat políticament una voluntat de crear associacions il·lícites, havia canviat també la legislació, el 2010 es va reformar el Codi Penal, i el que abans s'havia de demostrar que era una associació criminal amb un objectiu de construir delictes, doncs ja era molt més senzill, no? Es busca sentar el precedent de que les bandes llatines, no pas altres bandes, són grups criminals. Ja no es parla només d'organització criminal, que fins aquell moment era només ETA i el GRAPO, sinó que ja es comença a aplicar la sentència, curiosament, no a grups d'extrema dreta, només a bandes llatines, i ja el clima penal ha canviat i ja hi ha una presumpció de culpabilitat. I bueno, jo mateix he tingut 3 experiències de ser pèrit. Amb aquesta segona, doncs pràcticament la jutgessa de l'Audiència Provincial de Madrid ni em va escoltar, no em va fer ni cas. Molt diferent d'un altre judici a Barcelona, a l'Audiència Provincial de fa 3 anys, on es va absoldre. Va ser el mateix intent de crear un precedent de culpar aquests grups, no pel que havien fet, sinó per ser membres dels grups. I aquí, com que no hi havia proves i els jutges que ho van jutjar van actuar molt professionalment, no van optar per absoldre, i se'n va escoltar el que jo tenia que opinar.
Interessant el que dius. Tu has fet una feina magnífica, sobretot als anys, no, 2003, 2005, 2007, no? Quan hi havia tota aquesta conflictivitat entre Nyetas i Latin Kings aquí a Barcelona. No sé quina situació hi ha ara en aquests moments. Quina diferència hi ha entre els grups d'ara i els grups d'aleshores, Carles?
Diguem-ne que a nivell demogràfic hi ha hagut canvis, perquè el 2005 eren adolescents que acabaven d'arribar, molts d'ells, o joves que acabaven d'arribar, per tant encara estaven, era la generació 1.5 que anomenem. Avui molts d'ells ja són, fins i tot han nascut aquí, ja són la segona generació o són persones més adultes, tot i que la base social de Barcelona i Madrid no era molt diferent. El tipus de gent que hi havia, el que va canviar és que Madrid des del principi, també perquè governava qui governava, doncs va optar per una política de mà dura o de supermano dura, molt imitant el que havia estat a Centroamèrica. En canvi, Barcelona inicialment, des del 2005 al 2009-10, va haver un intent d'inclusió recolzat per l'Ajuntament de Barcelona, pels Mossos d'Esquadra, per diferents organismes, que per desgràcia el 2011 doncs es va donar per finalitzat quan hi va haver un nou govern que va optar de nou per la mà natura. I ara, en els últims 3 anys, veiem que tant a Madrid com a Barcelona, el divendres jo vaig intervenir a l'Assemblea de Madrid amb la comissió que s'ha creat per analitzar les situacions de violència a Madrid, i la Maria també hi intervendrà properament, se'ns crida com a experts per donar el nostre punt de vista. S'adonen, bueno, no es tracta potser de legalitzar aquests grups, però el tractament exclusivament policial és totalment contraproduent, perquè la presó és la universitat del crim, i això ha estat sempre així.
Clar, a Madrid 4 morts en el que portem del 2022 amb baralles entre grups, no?
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, pues eso, se van organizando, se va creciendo la tensión y no se aplica ninguna otra medida que, bueno, cuando tuvimos esto, los 2 primeros que fueron en febrero, que fueron pues la misma noche con unas horas de diferencia, la preocupación todo el rato era por el operativo policial del fin de semana siguiente, y yo esto ya me canso de decirlo en ese momento, este fin de semana no va a pasar nada, no es este fin de semana que hay. Lo que pasa es que no podemos garantizar lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de 2 meses si no hacemos nada más que echar policía a la calle. Solo echamos policía a la calle. Y cuando echamos la policía a la calle, la policía tiene otra labor, que es una labor de punitiva, porque es que... Pero mientras tanto, si no somos capaces de coger a los jóvenes, de sentarlos en una mesa, de decir, vamos a hablar entre vosotros, vamos a llegar a unos mínimos, ¿no?, de reducción de daños, ¿qué hacemos? Sí, la policía siempre viene después a detener, pero vamos a intentar que no se maten. A ver si luego no hay que detener a asesinos, que es que al final no tiene que ver una cosa con la otra.
Hi ha molts joves que hi volen entrar, tant a Barcelona com a Madrid?
Aquests mesos a Madrid ens ho deien els educadors amb els quals hem estat en contacte, en el projecte juvenils, que com més se'n parli, més malismo hi ha en la seva representació mediàtica, més atrets se senten sobretot els nens i els adolescents. Bueno, la Maria ha estat anant a instituts i en centres educatius i troba que com pitjor se'n parli, doncs més atracció senten, no? També perquè hi ha necessitats que la família, l'escola no cobreixin, i per tant aquests joves busquen també algun referent d'igual a igual, no? D'horitzontal, on poder-se sentir important, diguem-ne, l'empoderament en el procés de transició a la vida adulta sempre important, i aquests grups atorguen aquesta identitat empoderada, i per això existeixen. Es tendeix a pensar que els joves o són imbècils o entren per obligació o per pressió, per amenaces. No és així. En la immensa majoria de les ocasions, pot haver algun cas, però la majoria entren per la motivació, perquè aquests grups aporten alguna cosa que cap altra institució aporta.
Transgang és un projecte universitari que compta amb una de les beques més prestigioses de la Unió Europea i que investiga, ara ho dèiem, experiències de mediació amb bandes juvenils al món. Va començar el 2018, tancarà aquest desembre. Quin balanç en feu?
Encara el juny de l'any vinent, perquè ens han donat 6 mesos d'extensió per la Covid, tenim una mica més de temps.
Així teniu més marge.
Ara estem, diguem-ne, hem acabat el treball de camp a les 12 ciutats on hem investigat el sud d'Europa, nord d'Àfrica i Amèrica Llatina. Tenim un munt de dades i un munt d'experiències, algunes molt dramàtiques i altres molt positives, com a través de la música, del hip-hop, de l'art, de la creativitat, també de la igualtat de gènere, es poden sortir, mediar, més enllà del tractament policial, que val a dir que també hem tingut tractes amb policies molt bons, policies de carrer de Madrid, de Barcelona, que han treballat directament amb aquests joves. L'experiència, la conclusió, diguem-ne, que hi arribarem d'aquí uns mesos, és que la mano dura o la supermano dura no és l'única política possible. Quan hi ha un delicte, òbviament, s'ha de perseguir, però que és impossible acabar amb les bandes. A Chicago, que també investiguem, porten més d'un segle i no ho han aconseguit. El que es pot fer és desviolentar-les, i per desviolentar i per reduir els danys que la pertinença amb aquests grups comporta, la millor manera és tenir en compte la veu dels membres, dels joves, dels exmembres, de persones com Maria, com César, qui manava, com altres persones de Medellín, de Sant Salvador o de Casablanca, amb els quals han parlat, que són els més interessats en que, bueno, la vida d'un jove no corri perill pel fet de pertànyer a aquests grups i que puguin tenir una sortida en la seva pròpia trajectòria personal.
Doncs gràcies, Carles Feixa i Maria Oliver, pel teu testimoni i tota la feina que fas.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Ha estat un plaer aquesta conversa tan calmada i tan... No ens acostuma a passar, perquè sempre se'ns crida quan hi ha una mort, un assassinat, però avui almenys ens sentim a gust.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Per continuar trencant estigmes, hem parlat amb José Sánchez García, antropòleg i coordinador científic del projecte Transgang. Ell ens ajuda a posar context i aclarir conceptes.
Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos.
Definició.
Que tingui un nom propi, que la gent també li posi una etiqueta a aquest grup, que tinguin activitats comunes que no siguin relacionades únicament amb l'estructura de la banda, del grup, és a dir, que poden fer música o qualsevol cosa d'aquest tipus, i és que siguin estables per més d'un any. En alguna manera, un punt essencial per nosaltres en un grup juvenil de carrer és que doni sentit de pertenença, identitat pròpia, i moltes vegades el que diuen els joves són és que és com la meva família. A què ens referim quan diem banda? Per exemple, si a Catalunya trobem un grup d'amics que siguin catalans, li direm colla. Per què no els diem colla? És igual d'on siguin. Que si tu ja li estàs dient banda latina, què estem fent? Estem criminalitzant-nos directament.
Origen.
Als anys 50, als Estats Units, van créixer els migrants, sobretot latins. Aquests grups van veure de quina manera s'estaven organitzant els afroamericans, i el Latin King, per exemple, va començar a la presó de Nova York. Per què? Per defensar-se dintre de la presó. Això fa que, per una banda, tinguem grups afroamericans, però també tenim els porto-riquens en els Latin Kings. I també tenim els salvadoreños, que a Los Angeles con las Maras, quan entra el narcotràfic, aquests grups deixen de ser polítics, per dir-ho així. En un moment determinat, sobretot el 1968, a Chicago, John Lords, Rednecks i Black Panthers i Latin Kings intenten fer una organització multiracial. I aquí és quan comença un problema important per al govern dels Estats Units. I llavors el que fan és una estratègia de divisió dels grups i de conflicte entre ells.
Expansió.
Que són criminalitzades per l'Estat per una sèrie de qüestions polítiques a finals dels anys 60. Després els salvadorenys, en especial Mare Salvatrucha, tota aquesta gent, són deportats, i és quan comença el problema al Salvador. Un problema que ha crescut als Estats Units ha estat exportat cap a Amèrica Latina, cap a Europa.
Sovint, quan es parla d'aquests grups, es destaca l'origen dels seus membres. Però per l'antropòleg hi ha un aspecte més significatiu que s'obvia.
Ens oblidem moltes vegades de la classe social. No vull dir que tots els membres d'una banda siguin membres d'unes classes baixes o una cosa per l'estil. Però sí que és veritat és que l'estigma recau sobre aquells que són pobres. I moltes vegades en els anàlisis s'oblida d'això, com si tot fos una cosa culturalista, quan en el fons també és una cosa, com et dic, d'economia política de la violència. Mira, un exemple. No feia molt li llegia un informe de la UNESCO sobre la violència en Amèrica Latina. I una de les primeres frases era: el 30% de la violència en Amèrica Latina està provocada per les... dels assassinats, perdona. Estan provocats per les pandilles. I tu penses que hi ha l'altre 70%?
Per altra banda, internet i les xarxes socials han fet que allò que envolta les bandes es frivolitzi.
El que comparteixen són imaginaris. Si vols, llançats als Estats Units, si vols. Jo no sé si realment són grups cohesionats. És a dir, soy Latin King perquè m'agraden els colors. A Espanya, ara, en aquest moment. O soc nieta, o soc DDP, o soc trinitario, perquè he vist que això ho fan als Estats Units i tal, i que xulo que és, i el rap i no sé què, però res més. Joves que estan imitant la vida loca aquesta, que volen imitar-lo. I amb això va una estètica, va tota una sèrie de forma de vida. Però són estereotips.
يا والسلام استقبلنا بالضحكة العريضة كلشي مزيان وكلشي زوين يطلع ويهبط في التيشيرتات الواسعين من هدوم لونين ما عطانا اخبار زين مكلح.
Actualment, els grups de joves organitzats viuen situacions molt diverses depenent de les polítiques públiques de cada país. En alguns llocs, els narcotraficants els tenen collats i a primera línia.
Són soldats de primera línia. Aquí no funciona igual el narcotràfic que Amèrica Latina, ho sabem perfectament. Llavors, aquí, com diu la pròpia policia, són joves, no tenen ni recursos importants, que no podem posar-les al mateix nivell d'importància que Amèrica Latina.
Al nord d'Àfrica intenten sobreviure a l'arbitrarietat policial.
Hem estat investigant venedors d'or a Algèria i venedors de mòbils, tablets, aparells d'aquests electrònics a Tunísia. Que aquestes activitats estan legitimades. Tothom va a comprar, fins i tot la policia, va a comprar els mòbils, les tablets en aquests mercats informals, digue'ls així. Llavors és l'arbitrarietat policial la que fa que aquests joves estiguin criminalitzats i en perill. Bueno, això és una de les causes, si mirem enrere, de la primavera àrab, si voleu dir-ho, perquè Bouassis a Tunísia es va cremar perquè un dia anava al lloc de fruita, on tots els dies venia la fruita, i un dia el policia li va cremar, li va treure tota la mercaderia. Un dia.
A Barcelona, els grups llatins ara tenen poca presència.
El que sí que podem trobar són grups de joves àrabs que viuen junts. És un model exportat des del Magreb. Estar fora de la família en el Magreb és com no viure. El xaval que no té res, pues, què fa al Magreb? Un jove adult té un lloc abandonat on crea una cosa que es diu Harka. I allà rep joves per viure amb ell. A què es dediquen? Narcotràfic, petits furs... Però és una sociabilitat que té a veure amb la seva precarietat i la seva marginalització. I això sí que s'està reproduint aquí. Però hem de tindre en compte que en aquest cas la majoria de joves estan manipulats per un adult.
L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar.
Després d'escoltar José Sánchez, el coordinador científic del grup d'investigació Transgang, a la Maria i al Carles, continuem parlant de bandes urbanes, de grups, de comunitats, de cultura, en definitiva, de formes de vida. Anna Sorinyac, com estàs?
Doncs molt bé, a punt per la platja.
I això és veritat. L'Anna Sorinyac és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui parlarem de diversos projectes fotogràfics d'una mateixa autora centrats en la cultura punk i skin. Anna, de què es tracta?
Doncs sobretot del que parlarem és d'un projecte de llarg recorregut fet per una fotògrafa que ha estat durant més de 20 anys, que 20 anys es diuen ràpid, fotografiant aquesta cultura, no? Punk i skin. I de fet per mi ha sigut ella qui m'ha obert la finestra a tota aquesta cultura perquè per mi era absolutament desconeguda.
Mireia Bordonada.
Hola.
Com estàs?
Bé.
L'Anna parlava d'aquests 20 anys de trajectòria, no? Documentant la cultura punk i skin, de la qual tu en formes part.
Sí, la veritat és que quan vaig començar a fotografiar-ho sense ser molt conscient de que després de tants anys seguiria encara fotografiant aquesta cultura i després de tants anys veig la importància d'haver-ho fet, no? Vull dir que comences com qui comença fent fotos als seus amics i mica en mica veus que va agafant forma i el fotografiar diferents moments de vida pels que jo vaig passant juntament amb aquesta gent et dones compte que és algo més antropològic que simplement fotografiar els amics.
Hem de parlar de tribus urbanes, de bandes, ser punk o skin travessa tots els aspectes de la vida, no? Per tant, hem de parlar de cultura en lloc de referir-nos-hi com a bandes o tribus?
Sí, és una forma de vida. Per tant, comença sent, sí, no? El pertany a... I llavors agafen referents, tant musicals com de vestimenta, com potser a vegades d'actitud, depèn de com tu miris, però quan portes doncs, 20 anys sent i vivint com, et dones compte que ets així. Vull dir que no ets de cap banda, sinó és la teva forma de vida i aquesta forma de vida és comunitària juntament amb altres persones que tenen la mateixa forma de vida que tu. Vull dir que cada un té la seva història, la seva vida, però hi ha algú en comú que ens uneix a tots, que és, al final, una forma de passar-nos-ho bé, com certs guinyos, no?, a relacionar-nos amb la societat, la música, la vestimenta...
Sortir fora dels estàndards.
Sortir fora dels estàndards, de fet, sembla una tonteria, no?, però jo la roba que tinc de fa 20 anys, com aquell qui diu, no?, si no m'ha quedat petita o gran, vull dir que no he canviat de forma de vestir.
Tu vas començar de molt jove, Mireia.
18 anys. Hi ha xavalets de 14 anys ja que van amb aquesta història. Va ser quan em vaig trobar sobretot amb l'escena musical, que és com comença tothom, no?, anar a concerts i llavors veus l'estil de música que t'agrada i veus qui hi ha darrere d'aquestes bandes i llavors comences com a interessar-te per allò que t'agrada, però tot l'inici és música, principalment.
La majoria dels teus projectes, Mireia, ara els repassarem, estan tancats, diguéssim, acabats, però n'hi ha d'altres vinculats al concepte, diguem-ne, de família, de comunitat, per dir-ho millor. Què faràs fins que les forces aguantin?
Sí, clar, quan vaig fotografiar en aquest moviment, vaig fotografiar en aquesta gent, els amics, la gent propera, en el mateix moment en el que estic jo, i ara estic en el moment de família, criança, i si qui és mare sap que el temps és el tiempo es oro, i llavors no tinc temps de sortir, de quedar i de fer fotos, llavors faig com una trobada anual a la platja d'Altafulla a aquests amics que també tenen fills i filles, i llavors fem com un retrat de platja que els despullo de tota aquesta indumentària que ens identifica. Llavors els hi faig aquests retrats. A més, vull que sigui un dia de platja, vull dir que ens banyem. Llavors també el pentinat ja no... O sigui, com que ja no hi ha tota aquesta estètica com més posada, sinó que és com més bruta, però és com que es despullo, no?, d'aquesta estètica que potser tothom té al cap de l'esquin i del punk. I llavors, doncs això, faig aquest retrat de les famílies, que la meva idea és que sigui fins això, fins que siguem vells. Llavors les famílies es van transformant, les parelles es van separant, s'ajunten amb altres persones, els fills deixen de venir perquè es fan grans. La idea és això, no? M'imagino, els nens deixen de venir, tornen a venir amb la seva parella, potser els fills... Vull dir que és un projecte de vida ja fins això. M'agradaria acabar tots iaios allà amb les arrugues, els tatuatges penjant i allà, no? Vull dir que sí... Em veig així un cop a l'any, jo crec que es pot aconseguir.
El treball de la Mireia Bordonada es pot consultar i es pot veure a la seva web. Ara en parlarem dels treballs, sobretot també a Belfast, a Irlanda del Nord. Allà la Mireia va viure en dues ocasions. Tu, Anna, de les imatges que has pogut veure, que has pogut observar atentament, què t'aporta la feina de la Mireia?
No, jo ara l'escoltava i dic, jo tinc ganes d'anar també amb arrugues a veure aquesta exposició, no? Perquè és molt interessant i jo crec que és una sort també pel moviment o per aquesta forma de vida que hi hagi algú que l'estigui documentant, no? Perquè són col·lectius que si no ets dins pot fer molt respecte entrar-hi o pot ser molt difícil que et deixin entrar, no? I el fet que la Mireia hi sigui i segueixi sent, bueno, ja és la seva manera de viure, és una sort no només per ella i pel col·lectiu, sinó per tothom, no? Per entendre'l millor. A mi m'encanta aquest últim tros del projecte que comentava, no? Que els fotografia a la platja, traient-li la indumentària, no? Una mica per sortir d'aquestes imatges estereotipades, no? Que és una mica el que intentem sempre que portem aquí fotògrafes i veure, pues, al final el que més ens persones, no? Que al final jo crec que la fotografia té aquest poder, no? Que és apropar allò que et sembla distant i amb aquest projecte, ja des de l'inici, però crec que com l'està continuant, crec que la Mireia ho aconsegueix.
Mireia, vas viure a Belfast en dues ocasions.
Sí, al principi de tot, un jovenet, així una miqueta aventura total, i vaig com... Bueno, la idea era anar a Irlanda, a Dublín, però bueno, vaig anar a Belfast, vaig veure dos punts caminant per Belfast i vaig dir, vale, me quedo aquí. Vull dir que una miqueta ens atrau perquè jo, clar, veig dos punts i ja sé que puc apropar-me amb ells i ja tenim algú que parlar. O sigui, és com que tens... O sigui, quan viatgem anem a buscar bars del rotllo nostre, que saps que hi ha alguna cosa que ens linka, no? Que hi ha alguna cosa que ens connecta. Llavors, pues res, ja vaig connectar amb la gent, amb els skins i punks de Belfast i llavors vaig estar amb ells i llavors vaig fer un reportatge sobre els nens que es diu Belfast Kids, entre el joc i la violència.
Hi ha un altre projecte, l'Ulster Punk, el 2013, on vas donar veu als protagonistes d'aquest moviment, joves nord-irlandesos de finals dels anys 70 que van viure el conflicte armat entre comunitats des de la seva infantesa. També és molt interessant aquest projecte.
El de Irlanda del Nord, el de Viejas Glorias, no? el de Rebeldes con Causa, dels punks dels anys 70, és curiós perquè jo estava fent un reportatge per un diari sobre les Cross Community, que són aquests projectes que estan subvencionats per la Unió Europea i tot això, perquè a Belfast continua en conflicte i continuen dividits per murs les dues comunitats, catòlica i protestant, i això no se sap. Però bueno, jo vaig començar com a fer un reportatge sobre això, sobre el tema de la Cross Community, i quan vam començar a entrevistar aquests punks que estan pel carrer, em va flipar perquè em van dir: nosaltres som els primers que van fer la Cross Community, o sigui, en ple conflicte s'ajuntaven als concerts catòlics i protestants a ballar una música que era la música punk, i van ser els primers, no?, d'alguna forma, però clar, no se'ls reconeix perquè, clar, és molt més interessant reconèixer la Unió Europea, que està ficant pasta per... saps? I llavors em va semblar molt interessant. I de fet tinc un documental que està guardat en un disc dur, espero que algun dia surti a la llum, però sobre què parlen sobre això, sobre aquesta unió entre catòlics i protestants en els concerts punks i la dificultat que ells tenien per fer-ho, perquè clar, un vivia en un barri que si anava a l'altre el podien disparar, el podien matar, llavors, o els germans, que era de l'Ira, no podia saber que s'ajuntaven protestants. Llavors, bueno, ja és molt interessant, la veritat, el que va passar allà.
Hi ha un altre projecte que vas titular Les Bandes, fet el 2011.
Sí, a Les Bandes jo vaig començar a tocar un grup de música amb tres noies més i de sobte, pues res, de sobte vaig començar a veure que hi havia un mogollon de col·legues amb bandes de música i res, i va ser com, pues venga, vaig agafar la càmera de mig format i vaig començar a fotografiar totes aquestes bandes que hi havia a Barcelona en aquella època, i ja està, a treballar amb gent, amics, clar, a l'hora de fotografiar-los, la proximitat, la mirada és molt més natural, molt més relaxada, és de molta més proximitat, molt més sincera, i res, pues en aquell moment, com estava en una banda, em va semblar pues, que era idoni començar a treballar amb altres bandes també a fer-los fotos.
Estem sentint Los Retrovisores. Són grups que, tal com expliques a la teva web, no estan ben vistos per la indústria musical perquè el que fan no entra en el perfil del consumidor popular. És el cas dels Pennycooks. Doncs per tots aquells oients que tinguin interès en conèixer i en apropar-se en aquesta cultura punk i skin, poden consultar la teva pàgina web, mireiabordonada.com. Mireia, moltíssimes gràcies per la feina, gràcies Anna per aquests descobriments tan enriquidors.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Solidaris, Mercè Folch.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Josep Forns i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
passo.